Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Estaba muy coaccionada, muy bloqueada. Tenía muchísimo miedo y temía por mi vida.
Doncs aquest és l'esfereïdor relat de la víctima de la manada de Sabadell. La noia, que ara té 20 anys, ha testificat en la primera sessió del judici contra els 4 acusats de violar-la fins a 3 vegades la nit del 2 de febrer de 2019 en una sucursal bancària abandonada de Can Feu. La Fiscalia demana per als 4 processats, només un dels quals està considerat automaterial de l'agressió sexual, entre 37 i 41 anys de presó. El segon agressor va fugir, mentre que el tercer mai va arribar a ser identificat. Després de la víctima i els testimonis, demà serà el torn per a la declaració dels 4 acusats per la violació múltiple. El judici se celebra des d'avui a l'Audiència Provincial de Barcelona. Així comencem el Notícies Migdia d'aquest dimarts 6 d'abril.
Titulars.
Primera baixada de l'atur a Sabadell des del mes de novembre passat. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Un total de 137 sabadellencs s'han reincorporat al mercat laboral. Tot i la millora, l'augment de l'atur a la ciutat continua sent molt significatiu si es compara amb el de fa un any. Des d'aleshores, més de 2.500 persones han perdut la feina a Sabadell.
El Parc Taulí frega els 150 ingressats per Covid.
És la xifra més alta des del 8 de febrer passat. El nombre de pacients hospitalitzats pel virus ha anat increixendo de forma sostinguda, però la situació es manté estable. Ara bé, la doctora Marta Navarro, directora del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, tem que després de la Setmana Santa la situació es descontroli.
A nivell de la nostra població estem bastant estables. Ja portem 15 dies, que és veritat que el tant de RT com el percentatge de positius està mantenint-se molt estables, però clar, ara partim d'una situació en què l'hospital està, no?, molt sobrecarregat ara mateix.
Ho ha dit en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Es compliquen les opcions de permanència del centre d'esports de segona A després d'un cap de setmana per oblidar.
La distància dels arlequinats respecte a la permanència és ara de 4 punts després de la derrota a Leganés i les victòries de rivals directes com el Cartagena, el Zaragoza, el Logroñés o el Castellón. En parlem a partir de les 2 al programa Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. I comencem repassant la previsió meteorològica. Ara mateix 14 graus al centre de Sabadell i temps força ennuvolat després d'uns dies marcats pel sol i les temperatures suaus. Sembla que a la ciutat tornem al temps més purament hivernal. Demà s'espera una nova baixada de les temperatures amb mínimes que podrien arribar als 8 graus. També s'esperen algunes pluges, algunes precipitacions, però quedaran de forma aïllada a la ciutat. Temps ara per repassar quina és la situació del transport públic a aquesta hora. Una informació que ens acosta, com sempre, des del Transmet, el Javi Torres. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
I pel que fa a la situació de les carreteres catalanes, a aquesta hora sembla que hi ha força tranquil·litat, a excepció, això sí, de la C-16 a Vacarisses, on un accident ha obligat a tallar l'autopista a l'altura d'aquesta població de Vacarisses en sentit nord. Ara mateix la situació ja està força normalitzada. També continuen les retencions, en aquest cas a Parets del Vallès, a la P-7, on també hi havia hagut un accident que havia provocat alguns trams d'aturada a l'altura de Parets del Vallès. Mica en mica, però, la situació es va normalitzant. Passant 4 minuts i mig de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
La víctima de la violació múltiple de Can Feu ha destacat la brutalitat de l'agressió patida el febrer de 2019 en una oficina bancària abandonada. La jove, que en el moment dels fets tenia 18 anys, ha declarat avui a l'Audiència de Barcelona, on ha assegurat que pateix seqüeles psicològiques des d'aquella nit. La vista oral ha arrencat aquest matí amb quatre persones assegudes al banc dels acusats, un dels quals va ser identificat per les proves forenses com un dels agressors. La víctima, Pere, ha explicat amb detalls com va ser l'agressió patida fa 2 anys i s'ha mostrat visiblement afectada per haver de recordar els fets.
Responent les preguntes de la defensa dels acusats, la noia ha insistit que no va anar voluntàriament fins a Can Feu des del bar del centre, on va coincidir amb el suposat agressor. En aquest sentit, assegura que l'home estava amb una actitud que li va fer passar molta por i que li va impedir demanar ajuda durant el trajecte.
Está dentro de la población, pero son las 6 de la mañana y no hay nadie.
Bien, pero usted cuando pasó por estas calles recuerda haber pasado por algunas casas, por algunos pisos, ¿correcto? ¿Es así?
Sí.
Vale, ¿y usted en ese momento no pudo chillar?
No, estaba muy coaccionada, muy bloqueada, tenía muchísimo miedo y temía por mi vida.
¿Ni tampoco pudo llamar a un timbre? De un
¿Cómo voy a llamar a un timbre si estoy diciendo que me llevó a la fuerza contra mi voluntad?
La víctima ha insistit que no va mantenir relacions consentides ni amb l'acusat principal ni amb cap de la desena d'homes que estaven a les instal·lacions on va tenir lloc el succés. En la sessió d'aquest matí també ha declarat com a testimoni el matrimoni que va portar la noia fins a la policia municipal per denunciar els fets.
Durante la vista y vi en la parte delantera del coche había un joven y una, bueno, una pareja, un chico y una chica, que la chica estaba llorando, ¿vale? Voy a dejar el móvil y cuando volví a levantar la vista, en la ventanilla de mi... El chico ya no lo vi y vi en la ventanilla pues una chica que estaba pidiendo ayuda y me decía ayuda, ayuda. Bajé la ventanilla, le pregunté qué te pasa y me dijo 5 moros me han violado.
En la sessió d'avui estan citats una 15ena de testimonis. En la de demà declararan els 4 acusats. Entre aquests, però, no hi haurà el segon agressor identificat perquè va fugir quan el van deixar en llibertat amb càrrecs.
I en gran matèria judicial us expliquem que ha estat revocat el 3er grau de la sabadellenca Carme Forcadell i també de l'exconsellera Dolors Bassa. El jutjat de vigilància penitenciària número 1 de Barcelona ha estimat el recurs de la Fiscalia i diu que no pot mantenir el 3er grau amb els mateixos arguments que ho va fer fa uns mesos, ja que el Tribunal Suprem després va revocar aquella decisió i les circumstàncies, asseguren, són molt similars. Però Forcadell, en una entrevista a Catalunya Ràdio avui, diu que no entén que sigui el mateix jutge de vigilància penitenciària qui ho revoqui ara.
Nosaltres ja teníem l'experiència i sabíem que quan arribés al Suprem en revocaria el 3er grau, però no esperàvem que ho fes el jutge penitenciari, perquè si fa 6 mesos, diguéssim, no ens la va revocar, no s'entén ara, que a més han passat 6 mesos més i tant la Dolors com hi han fet una 1/4 part de la condemna, doncs en revoqui el 3er grau. Ara no s'entén perquè els arguments són els mateixos.
L'expresidenta del Parlament i també l'exconsellera hauran de tornar aquest dimarts a la presó de Batràs de Barcelona i a Puig de les Basses de Figueres, respectivament, i aquest dimecres ja no tornaran a sortir, com sí que feien cada dia des del mes de gener passat. El preu del lloguer a Sabadell supera ja els nivells previs a la crisi econòmica del 2008. Segons dades de l'Incasòl, el preu del lloguer se situava de mitjana en els 641,09 euros el 2007, mentre que ara ja és de 683,98, pràcticament 40 euros més que abans de la bombolla immobiliària. Un ascens que s'està registrant des de fa 2 anys i que des de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i la comarca s'atribueix a múltiples factors.
Un d'aquests és la falta d'oferta de pisos de lloguer a la ciutat que permet encarir els pocs que surten al mercat. Això hi cal sumar que el llogar ja no resulta atractiu per als petits propietaris, com ha apuntat l'advocat i adjunt a la direcció de la Cambra de la Propietat, Miquel Àngel Vicente, en declaracions al Cafè de la Ràdio.
La imposició d'un límit el que està provocant és que hi hagi menys pisos en oferta. Per què? Perquè molts propietaris han arribat a la conclusió que és més rendible, que ja no és rendible posar en lloguer al pis, sinó que és millor vendre o inclús en els puestos que són turístics, doncs derivar a llogar el pis com un apartament turístic. Això provoca que hi hagi menys pisos en el mercat. Això fa pujar el preu del lloguer. Això o impulsa que hi hagi menys pisos en el mercat. Llavors, clar, aquesta el que està provocant és una major tensió en el mercat.
En aquest sentit, Vicente assegura que la regulació del preu del lloguer només tindrà èxit si té el consens de tots els actors implicats i afegeix que cal donar avantatges als petits propietaris per revertir la situació.
per exemple, una rebaixa d'impostos no seria una mala mesura, o algun tipus d'ajut per fer una rehabilitació. I també, naturalment, intentar agilitzar la recuperació de la possessió quan hi ha una ocupació, diguéssim, il·legal, no? Aquest tipus de normes han d'anar tot en un pack, en un conjunt, per intentar que el mercat sigui àgil, vull dir que realment no sigui costós de tornar a posar un pis en el mercat quan es trenca un contracte de lloguer, quan s'incompleix un contracte, que es pugui fer un nou contracte i continuar-lo llogant.
Des de la Cambra de la Propietat també consideren imprescindible provocar que els grans tenidors cedeixin els pisos buits al règim de lloguer com a mesura per estabilitzar els preus.
I també en matèria econòmica us expliquem que l'atur ha baixat a Sabadell durant el mes de març per primer cop des del novembre de l'any passat. En total, 137 persones han abandonat les llistes dels desocupats i ara l'atur registrat a la ciutat se situa en les 15.409 persones, un 12,77% de la població activa. És un 1,42% menys que el mes de febrer. Si fem una mirada enrere, fins al març del 2020, l'augment de persones sense feina és de 2.551, el que significa un creixement de gairebé el 20% en dades interanuals.
Les xifres també són positives al conjunt de la comarca, ja que l'atur ha disminuït en 325 persones i ara se situa en els 61.970 desocupats. El percentatge és lleugerament inferior que el de la nostra ciutat, de l'11,89%. La diferència amb el març de l'any passat és notable, ja que hi ha prop de 10.000 persones més sense feina. A Catalunya l'atur ha caigut en 6.390 persones al març respecte al febrer i la xifra de desocupats es va situar en els 505.900 persones. Aquesta dada suposa un descens mensual de l'1,25% i si es compara amb el mateix mes del 2020, l'atur ha crescut un 21,31% i concretament hi ha 88.853 persones desocupades més.
Notícies migdia.
3 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 2. El ple municipal d'aquesta tarda debatrà el nou contracte del servei d'atenció domiciliària que preveu una millora salarial i de condicions laborals per a la plantilla. El nou plec de condicions tindrà una vigència de 2 anys, prorrogable 2 anys més, i el seu pressupost és de 12 milions i mig d'euros pels dos primers exercicis. El SAT té 270 treballadors i atén unes 1.300 persones a la ciutat.
El nou contracte entrarà en vigor l'1 de gener del 2022 i ja inclourà una sèrie de millores respecte a les condicions actuals. Les ha destacat el portaveu adjunt del govern, Eloi Cortés.
L'increment salarial dels professionals del SAT, un 13,25% entre 2019 i 2022. L'increment més considerable es concentra entre els anys 2021, que és un 4%, i un 8%, que és el 2022. Per tant, aquest increment acumulat és aquest 13,25% que us comentava. També, com veieu, incrementem un 25% el cost hora per l'Ajuntament, del servei d'auxiliar de la llar en horari nocturn i festiu, perquè consideràvem que no estava prou ben pagat. S'incorporen nous perfils professionals, terapeuta ocupacional i infermer.
Com dèiem, el conveni tindrà una durada de 2 anys amb possibilitat d'allargar-lo 2 més, 1 més 1. Per la presidenta del Comitè d'Empresa i delegada d'UGT, el SAT, Laura Manzanera, és un període massa curt.
No sabem què passarà, però el 2023 hem de negociar una altra vegada el conveni. Si tornem a negociar conveni i tenim la sort de tornar a fer una pujada, un increment important del sou de les treballadores, tindrem el mateix problema. Llavors, portem molt de temps que no hi ha manera de fer més de 2 anys. I això a comitè d'empresa no ens dona marge per poder negociar i per poder començar i plantejar millores tant a nivell assistencial com a nivell laboral.
Per altra banda, també destaca la realització d'una prova pilot anomenada SAT Més a Prop a 3 zones de la ciutat, començant per Sant Oleguer. La idea és definir un àmbit territorial amb un grup d'usuaris i treballadors que sigui fix, per tal que millori la proximitat i el coneixement mutus.
En la sessió d'avui també es presentarà l'aprovació definitiva del pla urbanístic del Pavelló dels Marinals i de l'Escola de Música i els nous jutjats de l'Eix Macià.
La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona ha donat llum verda a aquest tràmit per construir els dos equipaments. Ara bé, de moment, l'únic que tirarà endavant és el poliesportiu.
Sí, exacte. És a dir, el que fem amb aquests canvis urbanístics és deixar-ho tot a punt perquè puguin començar quan ho necessitem. En el cas de l'Escola de Música, com ja es va informar en el seu moment, forma part de tots aquells projectes que teníem demandat que a causa de la Covid-19 doncs es va decidir prioritzar-ne alguns i d'altres deixar-los per més endavant, perquè enteníem que no ho podíem fer tot i que havíem de prioritzar, però el pavelló sí que està previst que tiri endavant en aquest mandat.
Aquest pavelló tindrà una superfície de 5.000 metres quadrats i serà el cinquè equipament municipal cobert.
A l'apartat d'emocions, l'Associació de Veïns de Campoamor proposa que s'instal·li una placa commemorativa als nous jardins del barri en homenatge a Diego Granero.
Com ha recordat la presidenta de l'entitat, Montse Muniente, Granero va ser un dels grans dinamitzadors del barri fins la seva mort, l'1 de desembre passat, a causa d'un càncer.
Bueno, él era una força de la naturaleza, que dic jo. Sí, sempre estava lluitant pel barri, era un home incansable en aquest sentit i era una persona molt entregada, sempre estava disposat a ajudar a tothom, sempre lluitant. Hi ha coses que se li han quedat al tinter i crec que tenim que seguir la seva estela.
Més enllà d'aquesta moció, Ciutadans proposarà una sèrie de mesures per donar suport als joves que ja van ser víctimes de la crisi del 2008 i ara repeteixen amb la Covid-19. Laura Casado és regidora dels Liberals.
Visibilizar los problemas de los jóvenes, en segundo lugar también trabajar para que las cifras de paro que tenemos, que son alarmantes, estamos superando el 40% de desempleo juvenil, estamos a la cabeza de Europa y esto debemos atajarlo de alguna manera. También trabajar en la odisea que supone para los jóvenes emanciparse y crear una vida autónoma. Y también muy importante trabajar en los problemas de salud mental que están sufriendo los jóvenes.
La Crida demanarà que l'Ajuntament creï un servei odontològic públic a la ciutat, com argumenta Anna Lara, regidora del grup.
Que hi hagi un servei municipal que presti aquest servei. El que ens agradaria és que no fos tan a la llarga, sinó que es busqui la manera de que sigui efectiu i prou ràpid, precisament perquè sabem que si comencem només a plantejar un estudi, podem trobar-nos al següent mandat, podem trobar-nos en una crisi econòmica ja quasi amb efectes passats i sense tenir gaire sentit tot plegat.
Finalment, Junts per Sabadell també en presenta una moció sobre els mercats municipals.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Nou repunt dels pacients ingressats al Taulí per Covid-19. El nombre d'hospitalitzats s'enfila als 142, una xifra que no era tan alta des de feia dos mesos. Alhora, creixen els malalts greus, que ja en són pràcticament una trentena. La directora del Servei de Malalties Infeccioses, la doctora Marta Navarro, admet que l'hospital es troba tensionat i cada cop hi ha més llits ocupats per pacients Covid.
A hores d'ara, la novena planta de l'edifici Taulí, la tercera planta del centenari, està al 100% de la seva capacitat, mentre que mitja sisena planta i mitja planta més de l'Albada també estan ocupades per malalts amb virus. Enmig d'aquest context, falta saber quin serà l'impacte de la Setmana Santa en l'evolució de la pandèmia. En una entrevista al Cafè, la doctora Navarro reconeix que tot fa indicar que els contagis tornaran a pujar.
Partim d'una situació en què l'hospital està, no?, molt sobrecarregat ara mateix i venim d'una setmana en què la gent, doncs, ha fet, no?, coses extraordinàries, no? Ha sortit més, no?, encara que hagi sigut amb totes les precaucions, no?, del món, però hi ha hagut més mobilitat de la població i això, doncs, cada vegada que ha passat, doncs, sabem que al cap de, no?, uns dies acaba reflectint-se amb el nombre total de pacients que necessiten atenció. Per tant, estem preocupats, no?, preocupats i ocupats, no?, en el que pugui venir, doncs, la propera setmana.
La directora de Malalties Infeccioses també està preocupada per l'increment dels pacients de caràcter greu, sobretot per la falta de personal especialitzat. Per tot plegat, la doctora ha tornat a apel·lar a la responsabilitat personal de cadascú i a mantenir les mesures de seguretat actuals per evitar que la situació empitjori.
De fet, els indicadors PERA es mantenen força estables a Sabadell.
Així és, segons les dades del Departament de Salut, la velocitat de contagi ha reculat al 0,82, mentre que el risc de rebrot és de 265 punts. També ha retrocedit la incidència acumulada 14 dies, fins als 319 casos per cada 100.000 habitants. En les últimes 24 hores, la ciutat ha registrat una quinzena de positius més, que eleven la xifra total des de l'inici de la pandèmia als 16.916 casos. Respecte d'ahir, també s'ha notificat una defunció més i ara ja n'hi ha 529 acumulades. Pel que fa a les persones vacunades al municipi, 29.155 ja han rebut la primera dosi, mentre que un total de 12.465 han completat la pauta.
I encara en matèria sanitària, el Banc de Sang i Teixits necessita nous donants de plasma que permetin triplicar la quantitat que se'n recull actualment. La seva durada és molt més extensa que la de la sang, però ara mateix en fa falta molt més, ja que no som autosuficients. Ho ha explicat al programa El Cafè la Cristina Valverde, que és tècnica de promoció de plasma del Banc de Sang i Teixits.
De fet, per això necessitem triplicar les donacions de plasma, perquè no som autosuficients nosaltres. Encara importem molt de producte, sobretot d'Estats Units, i que hem d'aconseguir. L'objectiu de tot plegat és que nosaltres siguem autosuficients amb aquests productes derivats del plasma.
Aquesta tarda es fa una jornada de recollida al mercat de Sant Joan de Sabadell. Hi ha citades 22 persones, tot plegat després que les dues primeres se n'hagin recollit 76.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Les pastisseries se remunten la venda de mones aquesta Pasqua. Segons el gremi de pastissers, enguany, sense el confinament i amb les botigues obertes, confien acabar la Setmana Santa amb unes xifres de vendes similars a les del 2019. Tot i això, no es recupera la facturació, que ha caigut una mica, ja que ara es compren mones més petites. Ens explica com ha anat el cap de setmana l'Aleix Graell.
La tradició diu que els padrins i les padrines regalen una mona al seu fillol i per això hem volgut preguntar què fan els sabadellencs.
He comprat una mona del Centre Esport Sabadell perquè el meu fillol té un any, no sap quina mona vol, i he comprat la mona que jo voldria rebre si el meu padrí em seguís fent mones. I per què segueixo la tradició? Doncs suposo per, com la gran majoria de tradicions, no m'ho plantejo, però aquesta, si més no, és maca, saps? Regalar dolços.
Jo soc madrina d'un nen de 8 anys que li encanten els personatges de la Nintendo, el Mario Bros, el Yoshi, el Toad, i aquest any hem decidit de fer-li una mona sobre aquesta temàtica. És una mona que és una rèplica de la Nintendo Switch i porta tots els personatges de la Nintendo fets amb xocolata blanca, el Yoshi, el Mario. Esperem que li agradi moltíssim, que la pugui gaudir i disfrutar molt.
El que fem és un dels germans, o el nostre pare, la nostra mare, o qui sigui, compra 4 o 5 roscos típics de mona. Normalment els comprem, si comprem a Sabadell, ho comprem al forn de Sant Jaume, de Sabadell, quasi sempre. I amb aquests 3 o 4 pastissos, roscos, els repartim entre tots per no fer una mona cadascú, perquè acabaven sent moltes mones i arribava el mes de juliol i encara estàvem menjant mones a casa. I el que fem és repartir-nos aquestes 3 mones o 4 mones entre tots, i el que fem, sí, és un, doncs és un regalet, un detallet, doncs, als padrins, als nostres fillols i filloles.
Les pastisseries creuen que aquest serà un any normal després de l'excepcionalitat del 2020, quan tothom era a casa durant la Setmana Santa. Des del gremi calculen que l'any passat, durant l'estat d'alarma, les vendes van caure un 40%, i esperen que aquest 2021 es pugui assolir la xifra de 700.000 mones a tot Catalunya. Quim Genescà, responsable de la pastisseria Genescà de la Rambla, assegura que ha venut mones més petites d'entre 10 i 15 euros.
I el que vam notar, que el primer cap de setmana de les restriccions a poder obrir, la gent ja va repartir bastantes mones, eh? Nosaltres vam avançar els dies de les ventes i la gent va anar tenint l'afluència. I veig que la gent, la il·lusió pel fiol no ho perd, eh? Pensa que hem tingut trucades de fora del país, que els fiols estaven aquí per fer-li arribar. Vull dir que la il·lusió i les ganes, la gent no ho perd.
Ara bé, seran pastissos i figuretes més petites, ja que la prohibició de superar els grups bombolla farà que les famílies no es puguin reunir al complet, baixant la facturació d'un any prepandèmic entre un 10 i un 15%. Però servirà per recuperar les xifres d'abans de la pandèmia?
Sí, hem recuperat bastant, la gent està animada, la gent no perd la il·lusió i anem avançant. Sempre a l'últim dia les ventes i moltes reserves s'han fet.
Des de la pastisseria Sant Jordi, Meritxell Carner explica que en el seu cas les vendes han estat molt més irregulars amb compradors d'última hora, però que la mona de Sara és la més venuda.
Evidentment, com l'any passat no ha estat, perquè l'any passat va ser tot a domicili, llavors aquest any ens hem trobat que també molta gent ha marxat fora, però també hi ha molta gent que s'ha quedat. I llavors el que s'ha quedat tampoc no ha sigut mones de grans tamanys, perquè, clar, la gent no es pot reunir. Llavors, clar, si reuníem, per exemple, 10 o 12, ara potser només se'n reuneixen 4 i els altres o no fan mona o perquè no es poden reunir no ho fan, saps? Llavors, ha sigut una venda una mica estranya.
Un altre dels efectes col·laterals de la pandèmia és la falta d'estrenes. Per això, la pastisseria Sant Jordi, Carné, apunta que han tornat a elaborar les figures tradicionals de tota la vida.
Aquest any, com que tampoc havia sortit cap pel·lícula, perquè amb això de la pandèmia no ha sortit cap cosa nova, doncs ens hem tirat més o cap a casetes o cap a castells, més lo tradicional. Coses del Barça, pilotes, ous.
Però tot i això, la tradició segueix viva de moltes maneres.
I l'actriu sabadellenca Carlota Olcina torna a TV3 per sortir a la sèrie de Sobretaula com si fos ahir. Ho faran el paper de la Cristina, una mare en aparença perfecta que porta un negoci de càtering. Però aquest és només el punt de partida del personatge que anirà canviant a mesura que la trama vagi recargolant-se.
Olcina, però, ja va debutar als serials de TV3 fa 20 anys quan va interpretar la Núria al Cor de la Ciutat. Després del seu pas per la televisió catalana va formar part d'altres títols diaris com Amares para siempre o Seis hermanas. El seu retorn a les sèries locals va ser el 2016, però aquest serà el primer serial de capítols diaris on apareixerà després de 6 anys. En una entrevista al programa El Matí de Ràdio Sabadell, l'actriu ha expressat que se sent amb ganes d'afrontar aquest repte.
M'ho van dir i al cap d'un mes i mig em posava a gravar i la veritat és que em venia especialment de gust, no? Perquè és el mateix equip que el Cor de la Ciutat, que d'això ja fa 20 anys i feia molt de temps que no feia una diària aquí a TV3 i la veritat és que amb moltes ganes.
Olcina està ara compaginant els rodatges de Com si fos ahir amb les funcions de classe, una obra que acaba d'estrenar sobre l'educació i les relacions entre pares, fills i classes socials. El muntatge només es mostra a la Villarroel, a Barcelona, però ja han començat a preparar-ne la gira per la tardor.
I dediquem els últims minuts del Notícies Migdia a repassar l'actualitat més enllà de Sabadell i la comarca. I ho fem explicant-vos que el president del govern espanyol que compareix a aquesta hora des de la Moncloa, Pedro Sánchez, ha assegurat que la setmana del 19 de juliol hi haurà 25 milions de ciutadans de l'estat espanyol immunitzats i que a finals de l'agost seran 33 milions els vacunats amb la pauta completa. Sánchez ha detallat aquest dimarts en roda de premsa un calendari de vacunació que implica assolir l'objectiu de tenir el 70% de la població adulta vacunada a finals de l'estiu. Segons Sánchez, l'escenari més conservador i prudent implica que la setmana vinent hi haurà més persones vacunades amb la pauta completa que contagiats. La del 3 de maig hi haurà 5 milions de vacunats amb les dues dosis i la primera del juny 10 milions i la del 14 de juny 15 milions. El president del govern espanyol també ha dit que Espanya rebrà 87 milions de dosis entre l'abril i el setembre, la qual cosa permetria assolir aquest objectiu del 70% dels espanyols vacunats a finals del mes d'agost. I mentrestant, Salut preveu iniciar la vacunació a la franja dels 65 als 70 anys a mitjans d'aquest mateix mes.
L'arribada de 193.000 dosis de Pfizer servirà per completar la primera vacunació de totes les persones de més de 80 anys i es podrà passar a vacunar les més grans de 65. A tot això s'afegeix l'aprovació del vaccí de Janssen, que només necessita una dosi. Aquesta marca arribarà a Catalunya amb comptagotes a partir del 15 d'abril i ho farà de manera més decidida a partir del mes de maig, segons ha anunciat el secretari de Salut Pública, Marc Ramentol.
Els comuns proposen Lucas Ferro per substituir Jaume Alonso Cuevillas com a segon secretari de la mesa del Parlament.
Esquerra encara no ha debatut la proposta, tot i que els comuns els han demanat el suport dels republicans per posar fi al bloqueig per constituir noves aliances. La proposta de Junts és que Aurora Madaula agafi el relleu de Cuevillas, apartat per la polèmica arran de les seves declaracions sobre l'aprovació de resolucions a la cambra fetes en una entrevista a VilaWeb.
Doncs precisament sobre això avui n'ha parlat la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que ha assegurat que ja havia acordat amb Jaume Alonso Cuevillas la seva sortida de la mesa abans d'aquesta polèmica entrevista a VilaWeb i ha justificat la seva sortida per l'abstenció de Cuevillas en el vot delegat a l'exconseller Lluís Puig. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Borràs ha explicat que hi havia dificultats en els primers compassos de la legislatura i que el vot sobre Puig va evidenciar que hi podria haver alguna turbulència. I acabem. Anglaterra oferirà testos ràpids de Covid gratuïts a tota la seva població major d'edat.
És una mesura que ha pres el govern de Boris Johnson en el marc de la desescalada del confinament. Els testos es començaran a repartir aquest divendres 9 d'abril i se'n facilitaran dos per setmana a totes les persones majors de 18 anys.
Amb aquestes informacions posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Sergi Cubero a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora. Ara tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.